El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Es produeixen 16 milions de municions arreu del món que equivalen a 2,5 per habitant i que causen la mort d'una persona cada dos minuts en alguna part del món. Amb aquestes dades damunt la taula, fins aquest diumenge se celebra la Setmana del Desarmament per conscienciar els estats de les Nacions Unides sobre l'eliminació de les armes de destrucció massiva i el control del comerç d'armes convencional. Una commemoració que enguany arriba amb la guerra d'Ucraïna de taló de fons, les amenaces d'una guerra nuclear i l'increment de les partides pressupostàries destinades a defensar els estats que són ben bé damunt la taula. De tot això en volem parlar en els pròxims minuts, ho volem fer conversant amb el Dani Vilaró d'Amnistia Internacional. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia, què tal?
Des d'Amnistia, una setmana com aquesta, la setmana del desarmament, com la viviu?
Bé, doncs amb la voluntat de seguir explicant el que fa molts anys que expliquem, no? És a dir, que el comerç d'armes imprudent, que és el que hi ha al món, el que es fa al món, destrueix vides, no? Que s'estan fabricant i s'estan venent unes quantitats escandalosament altes, com dèieu, d'armes i de munició, que tot això s'escampa pel món i que és benzina i combustible per alimentar conflictes que al final acaben doncs afectant vides humanes i vulnerant drets humans a gran escala. És una setmana de conscienciació, d'explicar que això necessita un canvi de direcció urgent i que hi ha moltes entitats doncs que treballen per aconseguir-ho, no? Hi ha un tractat internacional també des de l'any 2014 que no és que sigui paper mullat, però encara falta molt camí per recórrer perquè s'acabi complint i en això estem treballant.
El context de la guerra d'Ucraïna, el que explicàvem ara, us fa tenir la sensació una mica de predicar en un desert? Ho dic perquè jo no havia sentit parlar mai tant d'un increment de la inversió en defensa sense que s'aixequessin gaire veus en contra, per exemple, a l'estat espanyol.
Esclar, és aquest context justament en què hi ha una guerra a Europa en què es justifica amb molts dels pressupostos dels països europeus, sobretot, i bàsicament els països que pertanyen a l'OTAN, doncs aquest augment desproporcionat, o almenys que no havíem vist en els últims anys, de tota la partida de defensa, no? Això és una petició dels països de l'OTAN, no? De l'OTAN com a organisme, no? Que ha demanat un increment de la despesa militar del 2% del PIB a tots els països que en són membres, i hi ha països que ho estan complint, hi ha països que s'estan passant de frenada i que superen llargament aquest 2%, i el que veiem és un context global, diguem, d'un flux de diners, de pressupostos públics que es destinen a la compra, a una carrera armamentística, no? Podem parlar d'una carrera armamentística que no vèiem com la que no... Bueno, en fi, ens hem de remuntar gairebé als anys 80, no? Amb tota la cursa nuclear abans del desarmament, abans dels pactes entre Estats Units i la URSS, i per tant la situació, doncs, és potser la més complicada dels últims 40 anys, sens dubte.
Mm-hmm. Però alhora creus que aquesta guerra d'Ucraïna ens està fent més conscients també a tots plegats com a societat del que significa realment una guerra, de les conseqüències que té una guerra?
Bé, el fet de la proximitat, no? Que la guerra sigui a Europa, no? I passi a pocs quilòmetres d'aquí o a menys quilòmetres, diguem, del que a vegades ens sol passar amb els conflictes bèl·lics, no? Que els veiem com molt llunyans, sí que ha despertat una certa sensació de consciència, no? De l'horror de la guerra, del que passa a la guerra, de les víctimes, del patiment sobretot de la població civil, de les vulneracions de drets humans que van associades a les guerres, és a dir, hi ha unes lleis de la guerra però la gent implicada en el conflicte se les salta, i aquesta consciència sí que hi és, no? Però per altra banda tenim aquest contrast que dèiem ara, no? Que justament la indústria armamentística, el complex industrial militar viu grans moments, no? en aquest context de guerra a Europa, no? Amb que hi ha una fabricació i una exportació molt més important d'armes que les que veiem fa uns mesos o fa uns anys, no? Per tant, diríem que hi ha la part bona seria la conscienciació ciutadana, no? De dir, ostres, aquí tenim una guerra a pocs quilòmetres I realment és una guerra, és horrible, i una guerra porta associada a tot un seguit de coses que hem de rebutjar, no?, o que ens espanten fins i tot, però per altra banda també veiem com s'està invertint més diners públics, s'està enviant armes, s'està alimentant un conflicte que ja porta doncs gairebé 9 mesos, no?, de funcionament, i que no té gaire aspecte d'acabar imminentment, no? I per tant, bé, no sé, llums i ombres, no?, podríem dir, amb la qüestió de la guerra d'Ucraïna.
Clar, més enllà de les conseqüències potser pròpies del terreny, que aquestes les hem vist, afegeixo per sort, per televisió, no?, que hem anat veient una mica les conseqüències que havia tingut, les vides, etc, la destrucció, el que també estem notant és conseqüències palpables en el nostre dia a dia, no?, que potser això en altres guerres no ens havia passat, no?, però penso, per exemple, doncs l'increment de preus, el desabastiment d'algunes primeres matèries, aquesta sensació de què pot passar aquest hivern, per exemple, amb els subministres. Això creus que també genera més consciència ciutadana?
Sí. O sigui, clar, el que estem veient amb la guerra d'Ucraïna és que no és un conflicte bèl·lic que ens quedi lluny, no?, com deia abans, sinó que és un conflicte bèl·lic que té unes conseqüències, com tots els conflictes bèl·lics tenen conseqüències econòmiques, socials, no?, però en aquest cas, el ser Europa i el afectar a un bloc en el qual, per exemple, l'estat espanyol i pertany, no?, com és el bloc de l'OTAN, que més o menys està donant suport, no?, indirectament a Ucraïna, tot i que Ucraïna no és membre de l'OTAN, però bueno, això és un altre tema, sí que hi ha aquest impacte, no?, en la nostra vida. Això fa que hi hagi gent que evidentment vegi aquestes conseqüències que estem patint. El que passa és que, clar, cal anar una mica a l'arrel del problema, no? El problema és que aquí tenim un conflicte bèl·lic que es va enquistant, no?, que es va allargant. Quan va començar la guerra d'Ucraïna, el mes de febrer, a finals de febrer, ningú pensava que duraria tant. La gent parlava de qüestions de setmanes, fins i tot, no? Ja portem gairebé 9 mesos, les conseqüències són les que són, i l'espiral, diguem, en què estem entrant de conseqüències comença a ser imprevisible, no?, a nivell econòmic, a nivell social. Això fa que molta gent, doncs, evidentment, que vegi els riscos de seguir en aquesta situació, però, com deia, insisteixo, no?, per altra banda veiem com els governs, en la seva planificació econòmica, en els seus pressupostos, estan alimentant aquesta guerra, no?, estan destinant més diners a tota una qüestió de pressupostària, de defensa, de compra de material bèl·lic, d'enviament fins i tot de material cap allà, i per tant, bé, si a una guerra l'alimentes i li poses benzina, doncs la guerra no s'acabarà, i per tant tampoc les conseqüències que estem patint i que estem veient, no? La situació és força crítica, diria, no? I això és el que moltes de les entitats que treballem en temes de drets humans o així, doncs estem intentant no sé si revertir, no sé si és possible ja revertir-ho, però sí alertar, no?, o fer el toc d'alerta que això és una situació explosiva que se'ns en pot anar de les mans si no se'ns han anat ja de les mans, no?
Clar, i en aquest sentit, parlaves ara, no?, d'aquesta dicotomia, no?, d'una població que ha estat conscient, que ha acollit refugiats, això també en podíem parlar, de com s'han acollit aquests refugiats i com no s'han acollit d'altres, però vaja, una població que si més no en el primer moment es va volcar, etc., i aquest increment de la despesa armamentística. Clar, en aquest sentit, això vol dir que hi ha qui està fent l'agost amb aquesta guerra a Ucraïna?
Sens dubte que sí. És a dir, hi ha tot un complex que es diu industrial militar, no?, que són les grans empreses que fabriquen armament al món, que ja de per si és un dels grans negocis del món, és a dir, és una despesa absolutament impressionant. Doncs si els països destinen més diners a la compra d'armes, no?, fan més inversió realitzada pels estats a comprar armes, no?, que si Eurofighters, que si fregates, que si helicòpters, que si etcètera, tota la part d'I+D, per exemple, d'investigació militar, no?, enfocada al desenvolupament de noves armes, doncs aquí hi ha algú que està sucant, diguem-ho així, directament, no? I sí, això sens dubte és així, no? No en tenim cap dubte, que si s'augmenta la despesa militar hi ha un seguit d'empreses que formen part de tot aquest complex industrial militar que se'n beneficia d'aquesta situació.
I Des d'Amnistia, com creieu que s'ha de revertir? Perquè al final això és una situació, no sé si dir-li enquistada, però que si més no, que funciona així, no? Per dir-ho d'alguna manera. És a dir,
el món
funciona així, amb aquesta indústria, que en molts països és molt important i que marca molt també el posicionament de molts països en política exterior, no? Per tant, en aquest context, què es pot fer o què s'ha de fer o com es pot fomentar un canvi?
Hi ha dues coses. Una seria incidir en aquesta part que dèiem de, bé, tenim a la gent espantada, sensibilitzada, no sé com dir-ho, conscienciada, no?, dels perills de la guerra, dels riscos de la guerra, dels riscos d'aquest camí que estem emprenent cap avall, no? I, per tant, sí que hi pot haver sempre una certa pressió de la gent, que no ho estem veient encara, però sí que podem arribar a una situació de dir prou, no?, que la gent digui prou a aquesta situació. I després hi ha tot el tema del treball del dret internacional, és a dir, allò que estableix el dret internacional. I el que deia al principi, no, tenim un instrument potent que no estem utilitzant prou, no?, que és el Tractat Internacional sobre el Comerç d'Armes, que està vigent des de fa gairebé 8 anys i que imposa unes normes estrictes a la transferència internacional d'armes allà on s'està cometent abusos de drets humans o on hi ha un conflicte que viola, no?, que vulnera greument els drets humans. El problema és que aquest tractat internacional va néixer coix, no?, perquè els principals exportadors d'armes, com Rússia, Estats Units, etc., doncs no han ratificat aquest tractat, no? I fins i tot hi ha països que l'han ratificat i que no el compleixen, no?, i que transfereixen armes i municions a llocs on sí que hi ha aquest risc de cometre violacions de drets humans i que ho fan a través de països tercers, etc. O sigui, hi ha trampes, no?, per saltar-se aquest tractat internacional, tot i haver-lo ratificat, no? Però aquest és una via, és a dir, si tenim un tractat internacional podem arribar a fer-lo complir, no? O podem intentar que cada cop més països s'hi afegeixin i sigui realment un instrument que ajudi a controlar almenys el comerç d'armes descontrolat, no? Que és el que tenim ara, no? I almenys que això quedi més regulat i, per tant, més limitat. Aquesta seria una possible via en la que nosaltres sempre, bé, nosaltres vam treballar molt fort perquè aquest tractat internacional fos realitat, juntament amb moltíssimes altres entitats, i ara el que volem és que sigui efectiu. I aquesta és una possible via de treball internacional, de treball en l'entorn de Nacions Unides, que cal potenciar i que cal treballar, no?, i més en aquesta situació.
Mm-hmm. Per tant, aquest repte, no?, també de fer que aquest, d'allò que ja està escrit i signat per alguns països, no?, s'acabi materialitzant. Clar, entenc que aquest tractat què diu exactament? Què comenta?
Sí, no, aquest tractat té el que anomenem la regla d'or, no?, que és una cosa que va estar a punt de no entrar en el tractat, però que nosaltres vam insistir, moltes entitats de drets humans vam insistir, és que no demana prohibir el comerç d'armes. És a dir, el comerç d'armes, malauradament, existeix i no el podem eliminar, no?, d'un dia per l'altre, però sí intentar que aquestes armes es destinin únicament a una qüestió defensiva, és a dir, que hi hagi algun estat que digui, va, jo compro armes per si alguna vegada passa alguna cosa, no? Val, d'acord. El que no pot ser és que tu, Espanya, per exemple, venguis armes a un país com Aràbia Saudita, que està implicat en un conflicte bèl·lic a un país tercer, com el Iemen, i aquestes armes que Espanya ha venut a l'Aràbia Saudita s'utilitzin al Iemen per matar població civil, per bombardejar amb drons, per fer un bloqueig naval, etc. No? Llavors, aquesta és la cosa, no? Espanya pot vendre armes a Suïssa, per posar un exemple tonto, perquè Suïssa vol tenir un estoc per si passa alguna cosa, però Espanya també ven armes a Aràbia Saudita, que està vulnerant greument els drets humans en un conflicte obert, no?, amb un altre país, al Iemen, no? Llavors és aquesta cosa el que cal bloquejar, no? És a dir, com aquest flux d'armes acaba alimentant de manera legal, ja no parlem del comerç il·legal, del que es pot fer fora dels canals establerts, sinó del comerç legal d'armes que està alimentant conflictes armats, no? I és això el que cal tallar, és això el que cal bloquejar. Espanya ven armes, Espanya és el 6è, 7è país exportador d'armes al món. És un gran exportador d'armes. I exporta a Aràbia Saudita, exporta a Israel, que estem veient aquests dies, doncs, el que està passant, doncs, en algunes ciutats palestines, exporta armes a Colòmbia, on fins fa poc hi va haver un conflicte armat intern molt greu. És a dir, és aquest comerç d'armes el que mata, no? És aquest comerç d'armes el que alimenta conflictes i el que no serveix, no? I el que cal bloquejar i el que cal treballar per almenys per limitar-lo, no? I és aquí on hem d'incidir. I a Ucraïna doncs està passant una mica el mateix. És a dir, hi ha una guerra defensiva. Bé, sí, però és que Ucraïna també està vulnerant drets humans i amb armes que arriben d'Europa. No només s'està defensant, també està bombardejant zones on hi ha població civil. Llavors, què hem de fer, no? Evidentment, tot és molt complicat i suposo que no hi ha grans normes, no? o grans decisions a prendre, però sí intentar veure com podem corregir el comerç descontrolat d'armes, que és el que acaba fent mal de debò.
Clar, i en aquest context entenc que ens estem fixant molt en un conflicte perquè ens agafa a prop, no? O si més no, el sentim que les persones a les que els hi passa són més pròximes a nosaltres, però no és, òbviament, l'únic conflicte que hi ha arreu del món, no? I sembla que els altres no existeixin o estiguin del tot invisibilitzats, no?
Clar. Per exemple, el que et deia del Iemen, portem des de l'any 2015, són 7 anys on, amb població bloquejada navalment, és a dir, no es pot sortir del país perquè hi ha un bloqueig naval de fragates de l'Aràbia Saudita, on s'està bombardejant població civil, on hi ha ús de drons de manera extensiva, hi ha un conflicte armat intern allà bastant fort. És un país que ningú parla, no? Ens escandalitzem, no?, pels morts que hi ha a Ucraïna, que són importants, evidentment, però sempre hi ha morts de primera i morts de segona, no? I hi ha conflictes absolutament enquistats i oblidats al món, com és el principal, és el del Iemen, perquè ha provocat una crisi humanitària terrible, no? Hi ha milions de persones desplaçades, hi ha milions de persones que tenen problemes per accedir a aliment, i aquí hi ha participació espanyola, perquè Espanya ven armes a un dels actors del conflicte, que és Aràbia Saudita. Això és així, és un dels principals clients, i per això sempre traguem el tema del Iemen, perquè aquí l'estat espanyol hi té molta responsabilitat, realment. És còmplice, no?, podríem dir.
Clar, i entenc que en aquests països on el punt de partida ja és molt més desafavorit, no?, en entorns molt més desafavorits, sí, en situacions molt més complexes, aquestes situacions encara s'eternitzen més i es tornen encara més cròniques, no?
Sí, parlem de crisi humanitària. Així com a Ucraïna encara no parlem d'una crisi humanitària, és a dir, a Ucraïna hi ha un conflicte, hi ha desplaçament de població, hi ha atacs a població civil, hi ha morts en població civil, però no parlem d'una crisi humanitària. A països com el Iemen i altres països on pot haver una situació de conflicte molt més enquistada i que s'allarga en el temps, no, 4 o 5 anys més, doncs aquí tenim una crisi humanitària, gent que passa fam, gent que mor de fam, no? Perquè realment no pot sortir del conflicte, perquè s'atura totes les vies de subministrament, etc, etc, no? I aquí parlem de situacions molt, molt, molt més complexes que la d'Ucraïna, sens dubte.
I en tot aquest context, aquesta situació, si suma també aquesta por que sembla que tenim ara, no?, d'aquesta guerra nuclear, de les conseqüències que pot tenir tot això, a quin crèdit hi doneu?
Bé, la carrera armamentística té aquesta derivada de la carrera nuclear, no? Bé, el tema és la capacitat destructiva que tenen totes les armes nuclears, no?, que nosaltres pensem que ja hi ha un tractat de no proliferació nuclear, que també és un tractat internacional d'aquests que hi són però no hi són, no? I que cal aprofundir per arribar a aquesta situació, no? El tema de l'armament nuclear sempre, bé, no sabem fins a quin punt és un farol o no és un farol, no? Sempre s'ha jugat amb el tema nuclear com un factor de dissuasió, no? D'amenaçar l'altre, de dir, tinc el botó, puc utilitzar aquest tipus d'armament, i com sabem té una capacitat alta, destructiva gairebé total, no? És a dir, si s'utilitza armament nuclear, s'ha acabat, no? Llavors, aquí el que cal veure és realment si això és cert o no. Jo vull pensar que no s'arribarà a cap situació, diguem, d'ús d'armament nuclear, encara que sigui una cosa tova, diguem, per dir-ho d'alguna manera, però realment el perill hi és, no? I aquí el que cal és també jugar fort amb aquests instruments internacionals que ja tenim, com el Tractat de No Proliferació Nuclear, per intentar rebaixar el perill, no? O almenys la tensió que hi ha al voltant de l'ús o no d'aquest tipus d'armament, que aquí sí que doncs les coses prendrien una altra escala, no? Molt més dramàtica, no? Molt més greu.
Doncs haurem de veure com acaba tot plegat, perquè realment sembla increïble que algú pugui tenir interessos en que això acabi en una guerra nuclear. Ja seria, per mi, el final de tot plegat,
sí,
no? Segurament.
Sí, el que passa és que, clar, els països implicats en aquest conflicte d'Ucraïna són potències nuclears, no? En aquest cas, i sobretot Rússia. Els Estats Units no participa directament en la guerra, però a través de l'OTAN doncs, també tenim potències nuclears, i aquest és una mica el risc, no?, que tenim d'aquest enfrontament indirecte entre potències nuclears, no?
Doncs, Dani Vilaró, d'Amnistia Internacional, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio, haver-nos ajudat a situar també aquesta qüestió en el marc d'aquesta setmana del desarmament. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.